Hora 14, amb Adriana Monclús.
Hola, què tal? Molt bona tarda. És la 1:51. Tenim 19 graus de temperatura en aquests moments als exteriors dels nostres estudis. Benvinguts a l'informatiu Hora 14 en aquest dimarts, dia 3 de març, aquí a la sintonia de Ràdio Mora d'Ebre, la cadena SER. Comencem i ho fem fixant-nos amb el cabal del riu Ebre, que al seu pas per Ascó i per Tortosa registra 1.560 metres cúbics per segon, tot i que s'esperava que durant el dia d'avui arribés aquesta darrera punta d'aigua de la crescuda extraordinària del riu. Les dades no han variat pràcticament respecte al cabal d'ahir, sí que ho han fet en aquest cas als embassaments. A Mequinensa registra un 95%, mentre que Riba-roja es troba al 98%. De seguida els aportem dades sobre aquesta notícia. Abans, però, primer coneixem la resta en forma de titulars amb Andreu Prunera.
La Generalitat creu que un aprofitament adequat de la superfície arbrada de les Terres de l'Ebre podria generar un centenar de llocs de treball al territori en 5 anys. Per això caldria elevar l'aprofitament de tota aquesta superfície fins a mobilitzar 51.200 tones de fusta. I el PSC pregunta al govern sobre el trasllat dels residus nuclears d'Ascó i Vandellòs fins al magatzem temporal de residus nuclears a Villar de Canyes. També l'exalcalde de Flix, Pere Muñoz, ha declarat aquest matí a Sabadell com a imputat dins del cas Mercuri per haver cobrat dietes consignades de forma irregular quan formava part de l'executiva de la Federació de Municipis de Catalunya. I el poble vell de Corbera d'Ebre es tancarà amb un reixat per tal de controlar l'entrada de veïns i facilitar les tasques de guiatge per les restes de l'antic poble. La cooperativa vitivinícola de Gratallops i el celler La Fou de Batea es promocionen a la fira japonesa Fudex, que s'inicia avui a Tòquio i s'allarga fins divendres.
Gràcies, Andreu. La 1 i gairebé 53 minuts. Ampliem notícies. Comença a l'hora 14. I comencem parlant del cabal del riu Ebre, que al seu pas per Ascó i per Tortosa en aquests moments registra 1.560 metres cúbics per segon. Des del govern descarten inundacions a Tortosa, però diuen que a la Ribera d'Ebre l'aigua podria arribar fins a la plaça de l'Arenal de Miravet. Tot i això, fins en aquest moment no ha augmentat el cabal del riu respecte a les xifres que registraven ahir. Sí que ho han fet lleugerament, però els embassaments a Mequinensa es troben en aquest cas al 95% de la seva totalitat, de la seva capacitat total, mentre que Riba-roja està al 98%. Alguns alcaldes temen que repeteixi la dinàmica de riuades anteriors que van acabar provocant algunes inundacions. És el cas de Toni Borrell, alcalde de Miravet, que juntament amb d'altres alcaldes han tornat a qüestionar les maniobres de la Che. Borrell considera que arriben massa tard i remarca que es prioritzen els interessos de les empreses hidroelèctriques.
Jo continuo pensant que més que qui gestiona el riu sigui la Che, continuen gestionant el riu les hidroelèctriques. Per tant, com que el factor energia és important i la generació de la mateixa pues és qui acaba decidint el que, el quan i el com, pues aquí ens seguim trobant en el tema de sempre.
Segons publica la Che, com deia, en aquests moments tant per Ascó com per Tortosa registren 1.560, ara direm, metres cúbics per segon. Canviem de tema. La Generalitat creu que un aprofitament adequat de la superfície arbrada de les Terres de l'Ebre podria acabar generant un centenar de llocs de treball al territori en un període de 5 anys. Per això, però, caldria elevar l'aprofitament de tota aquesta superfície arbrada fins a mobilitzar 51.200 tones de fusta i crear així sinergies de col·laboració entre els municipis i els propietaris forestals privats.
Totes aquestes xifres formen part del pla d'activació de la gestió forestal a les Terres de l'Ebre. Per enguany, el Departament d'Agricultura preveu moure 9.800 tones procedents de 232 hectàrees de propietat pública. Això suposa només el 27% de les possibilitats dels boscos públics de les Terres de l'Ebre. La proposta s'està presentant als alcaldes i als propietaris forestals per animar-los a aprofitar les ajudes europees per impulsar projectes de gestió de la fusta als boscos. Antoni Trasobares, director general de Medi Natural i Biodiversitat, apunta que cal que els propietaris s'agrupin per crear projectes comuns que impulsin a l'Ebre l'activitat industrial basada en la transformació de la fusta o també que atreguin la gran indústria de la fusta al territori ebrenc.
Avui doncs, tindrem empreses, si no de Castelló, de Terol, doncs, que compren part. Igual algú dels d'esdemesament de Catalunya també ve a buscar-ho, però ja en un escenari que no és òptim, perquè el recorregut és força llarg. Clar, la possibilitat de que entre els principals actors hi hagués una entesa i aquest cost del transport sigui molt més petit i generar aquest cercle, aquest model amb llocs de treballs locals, etc., que tu per si mateix ja és viable, doncs és l'escenari més indicat, no?
La Generalitat també apunta que, a banda de generar activitat econòmica, amb una millora de la gestió de la fusta, es milloraria també en l'apartat de la prevenció d'incendis i en la conservació de la biodiversitat.
Parlem del PSC, que ha preguntat al govern sobre el trasllat de residus nuclears d'Ascó i Vandellòs fins al magatzem temporal de residus de Villar de Canyes.
Segons els socialistes, a d'altres països els residus s'exporten amb convois especials per ferrocarril o bé per l'autopista, mentre que aquí haurien de circular per carretera, passant per la C-12 fins a Móra la Nova, on s'enllaçaria amb la C-44 fins a l'AP-7 cap al sud. Es farien tres viatges al mes com a mínim un cop entri en funcionament el nou magatzem, passant pel costat de nombrosos municipis de les comarques tarragonines. Javier Sabatés, diputat del PSC.
Per unes carreteretes, en fi, que ja ho dic així en diminutiu, perquè són unes carreteretes poc apropiades per a aquest tipus de transports especials, no? Així que, en fi, ja sabem que això no és immediat, perquè encara s'ha de construir el magatzem, però volem ja estar preparats per saber què passarà amb els residus.
Assegura que en aquest àmbit sempre hi ha una actitud ocultista.
Els temes de seguretat de les nostres nuclears ja és habitual que naveguin en l'ocultisme, amb la poca informació, amb la falta de transparència.
A banda d'haver entrat aquesta bateria de preguntes, el PSC també demana conèixer els detalls de l'estudi d'impacte ambiental del magatzem i l'opinió de l'executiu català en aquest àmbit.
I l'exalcalde de Flix, Pere Muñoz, ha declarat aquest matí a Sabadell com a imputat dins del cas Mercuri per haver cobrat dietes consignades de forma irregular quan formava part de l'executiva de la Federació de Municipis de Catalunya. Muñoz defensa que hauria cobrat uns 160 euros mensuals que destinava íntegrament a cobrir els costos de desplaçament.
L'exalcalde de Flix, Pere Muñoz, hauria cobrat uns 160 euros mensuals de la Federació de Municipis de Catalunya. Muñoz defensa que aquests diners els destinava íntegrament a finançar els seus desplaçaments arreu de Catalunya i que sempre van ser declarats a Hisenda. L'alcalde diu que desconeix com van ser pressupostats dins els comptes de la federació. Pere Muñoz va formar part de l'executiva de la Federació de Municipis entre el 2013 i el 2007 i també era membre de les comissions de consum i de salut. Els ajuntaments de Móra d'Ebre, Flix i Miravet han aprovat ja mocions en defensa de la gestió de Pere Muñoz.
I parlem del Poble Vell de Corbera d'Ebre, que es tancarà amb un reixat per tal de controlar l'entrada de visitants i facilitar així les tasques de guiatge per les restes de l'antic poble. La intervenció es durà a terme en els propers dies i també està previst que es comenci a enrajolar l'església de Sant Pere, que acollirà la Bienal d'Art a partir del 2 de maig.
Una reixa envoltarà el Poble Vell de Corbera d'Ebre per tal de controlar i millorar l'accés dels visitants a les restes i facilitar així també la celebració d'actes dins el recinte. El Poble Vell comptarà amb dos accessos que estaran oberts de dilluns a divendres i els caps de setmana es podrà accedir al Poble Vell amb un donatiu de 2 euros que es destinarà a les tasques de preservació de les restes. El portaveu de l'associació Poble Vell, Joan Antonio, assegura que el recinte rep més de 10.000 visites anuals i això fa recomanable delimitar l'espai.
El volum de visitants aconsella que se faci ja un tancament definitiu de tot el que és el perímetre del Poble Vell, tant a efectes de que quedi clar quins són els punts d'accés, com també per a una millor preservació de l'espai i de l'entorn.
En els propers dies també s'iniciaran les tasques d'enrajolat de l'església del Poble Vell, que ara és de terra. Aquesta intervenció, finançada per la Diputació, finalitzarà el proper mes d'abril perquè l'església pugui acollir la Bienal d'Art a partir del 2 de maig.
I acabem ràpidament parlant de vins, és que la cooperativa vitivinícola de Gratallops i el celler La Fou de Batea es promocionen a la fira japonesa Foodex, que s'inicia avui mateix a Tòquio i que s'allargarà fins divendres. El Japó és un mercat d'oportunitat per a molts cellers, ja que cada cop demanen més vi i vi, sobretot de qualitat. Amb aquesta notícia arribem al punt de les 2 de la tarda. La informació continua a la cadena SER.